De Carla Simón per competir als Oscars en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa, Cristina Cantal.
A aquesta hora, pendents de la festa de celebració convocada al municipi d'Alcarràs, al Segrià, aquest vespre, abans, la directora del film, Clara Simón, s'ha mostrat molt il·lusionada des del programa Fet a Mida de la xarxa.
Al estiu també va representar Espanya als Oscars i jo estava com una mica desblocada, no m'ho acabava de creure, i ara aquesta vegada estem com il·lusionats. Llavors, bueno, amb moltes ganes d'afrontar aquesta carrera, que sabem que no és garantia de res, però que la farem també com podrem. Que realment ha estat un any molt, molt dur i crec que, bueno, em fa molt feliç que la pel·lícula pugui estar com aportant una mica d'alegries a aquesta zona, no?, que moltes vegades doncs, no hi parem massa atenció, no?
La inflació es modera a l'agost a Catalunya, però segueix en nivells rècord dels darrers 20 anys. L'encariment dels preus se situa en el 10,2%, una dècima inferior que ara fa un any, però tres dècimes més que el juliol, la segona pujada més alta des de 2002.
Des de Comissions Obreres, el seu secretari general, Javier Pacheco, reclama un increment del salari mínim interprofessional o clàusules de revisió salarial en els convenis col·lectius.
Hem de denunciar la irresponsabilitat empresarial per mantenir marges imputant a preus directament els costos en lloc de mantenir l'activitat intentant potenciar el consum intern pagant els salaris als treballadors i les treballadores. Perquè en aquesta crisi vindrà una crisi de demanda si no tenim suficients recursos per poder seguir incentivant el consum intern.
Reunió d'urgència entre el president Pere Aragonès i les entitats sobiranistes aquesta tarda i després dels retrets dels darrers dies.
Moments abans de la reunió, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha confirmat que demanarà a Aragonès, institucions i els partits que la declaració d'independència es faci efectiva en el segon semestre de 2023.
Aprofitar aquesta presidència de la Unió Europea per part d'Espanya i el fet de que té gran visibilitat i presència internacional comporta també que tota Europa i tot el món doncs, hi està pendent i és més difícil la repressió i la vulneració de drets fonamentals.
Obre a Fira de Barcelona el primer punt de vacunació massiva que permet demanar hora per vacunar-se de la verola del mico.
Salut disposa de 17.900 dosis i ja se n'han administrat 2.800. La cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, reclama al govern espanyol més dosis per a Catalunya.
Continuem demanant més dosis. Vull dir, la nostra intenció és oferir la vacuna a totes aquelles persones que estiguin prioritzades i vulguin vacunar-se. Per tant, nosaltres sempre seguirem, continuarem demanant més dosis, però com vosaltres sabeu...
En cultura, la 8a edició del Festival Sicur de Tarragona, dedicat a la salut mental, ha rebut prop de 350 curtmetratges que consolida l'èxit obtingut en la darrera edició.
Les obres presentades tenen temàtiques diverses com la violència masclista o l'estigmatització de la salut mental.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Això ho explicava el director del Festival Sicur, Jaume Descàrrega.
Què permet això? Com veiem, no? El treball amb equip, la creativitat, el fet de poder pensar en què és això de la salut mental, poden vindre una idea feta, pensada, però s'han d'adaptar als objectes que nosaltres li donem per tal que l'objecte no és que hagi de sortir només, sinó que ha de tenir un sentit.
I en esports, el Barça juga avui el primer partit gran de la temporada. Joan Barberà.
Els de Xavi Hernández visiten el camp del Bayern de Munic avui a les 9 de la nit, un estadi on no han guanyat mai, amb el davanter Robert Lewandowski com el gran referent.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Esperem unes immediates hores on els núvols seran els protagonistes. Els núvols i algunes precipitacions que aniran creuant el país de sud-oest a nord-est, però pot ploure pràcticament arreu del país. Atenció, que algunes d'aquestes precipitacions podrien tenir caràcter fort i anar acompanyada fins i tot de fenòmens de temps violent. La temperatura avui quedarà més baixa, malgrat això, la xafogor continuarà sent marcada a punts del litoral i del prelitoral. De cara a demà i sobretot durant les primeres hores, durant la matinada, encara creuaran traces de precipitació que aniran circulant de sud-oest a nord-est. Novament, algunes d'elles fins a primera hora del matí podria tenir caràcter fort. A partir de mig matí, finals de les primeres hores del dia, s'obriran clarianes que també que aniran avançant de sud-oest a nord-est i a partir de migdia a mitja tarda el sol serà el protagonista. Novament, a partir de la tarda podrien créixer algunes nuvolades a punts del Camp de Tarragona que podrien deixar novament algunes precipitacions en aquest sector. Demà, temperatura més baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Doncs parlem de problemes, sobretot a la zona del Maresme, aquest accident que ens complica la circulació, la C32, el tram de Tallà, hi ha un carril tallat en sentit nord, anant cap a Mataró, i les aturades arriben gairebé als 5 quilòmetres entre Montgat, Tallà, arribant a Premià de Dalt, just abans d'arribar a Premià, hi ha aquests 5 quilòmetres gairebé de cua, C32, autopista del Maresme, sentit nord, com us deia, més a causa d'un accident. Això afecta vies properes, com és la Nacional 2, molta gent es desvia cap al tram del Masnou, ara hi ha aturades de 2-3 quilòmetres en aquest tram del Masnou, Nacional 2, també en sentit nord, en sentit Mataró. A la resta de vies parlem d'aturades habituals, vies com la C58, la C33, també la B30, o el tram de Barberà, de l'autopista APC. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de la festa de celebració al Carràs, al Segrià, aquest vespre, després que l'Acadèmia del Cinema Espanyol hagi seleccionat la pel·lícula de Carla Simón per representar-la a la 95a edició dels Oscars. El film s'ha imposat a la coproducció catalana Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, i Cinco Lobitos, de Lauda Ruiz de Azúa, que també estaven preseleccionades.
El Carràs ja va ser distingida amb l'Os d'Or al Festival de Berlín. L'anunci de la selecció l'ha fet l'actriu Carmen Maura.
Pues la película que va a los Óscar es Alcarràs.
Ara caldrà esperar fins al 21 de desembre per saber si la pel·lícula continua la cursa per aconseguir l'estatueta millor pel·lícula internacional. La cerimònia dels Oscars se celebrarà el 12 de març de l'any que ve. Alcarràs ja va ser distingida, com dèiem, amb l'Os del Festival de Berlín.
Doncs per saber quin és el procés que s'obre ara mateix i les possibilitats d'Alcarràs per acabar finalment als Oscars, ens acompanya al telèfon el nostre company, periodista de la xarxa i expert en cinema, Didac Alcantara. Didac, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali.
Això que dèiem, quin procés seguirà la pel·lícula de Carla Simón ara mateix?
Bé, doncs ara ja sabem que és la pel·lícula que ha seleccionat, no?, l'Acadèmia de Cinema Espanyol, i tenen de temps fins al 3 d'octubre perquè es presenti formalment aquesta candidatura a l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. Un cop ja estigui registrada, és a dir, que formalment l'Acadèmia ja sàpiga que és aquesta la pel·lícula escollida, Alcarràs, s'obre el període de, d'alguna manera, projeccions lliures perquè els acadèmics puguin veure-la, que és el més important, que aquesta pel·lícula es vegi molt, i que després entri a les opcions de votar-la a l'hora de la primera, diguéssim, criba que la tenim fixada el 21 de desembre. Per què és important aquesta data, el 21 de desembre? Perquè l'Acadèmia de Cinema de Hollywood farà pública la que anomenen la shortlist, que són 15 dels aproximadament 80 títols que es presenten des d'arreu del món per la candidatura a la millor pel·lícula internacional. Això també ajuda, Lali, al Festival de Cinema de Nova York, que s'inaugura a finals de mes, i que Alcarràs és una de les pel·lícules que es projectarà, perquè es considera aquest festival, el de Nova York, com la porta d'entrada de tota la producció cinematogràfica europea als Estats Units. De fet, Almodóvar havia presentat allà les seves pel·lícules que després van concórrer a la cursa dels Oscars i té 6 projeccions, la pel·lícula Alcarràs.
O sigui que, com veus tu les possibilitats reals de que Alcarràs acabi anant als Oscars?
Bé, doncs jo penso que el camí no el té gaire complicat, perquè si veiem algunes de les pel·lícules que s'han anat presentant, és a dir, països que ja han anunciat les seves, falten països importants, europeus sobretot. Però bé, Corea seria una de les competidores fortes amb Decision to Live, que es va presentar a Cannes. Holanda hi ha una pel·lícula que es diu Narcosis, però no en tenim gaire informació sobre aquesta producció. El Japó, Pla 75, però tingues present que ha guanyat l'Os d'Or del Festival de Berlín, que és ja, oi, un segell de qualitat. És la millor, diguéssim, publicitat o avalador de la qualitat d'aquesta pel·lícula. Jo crec que en té moltes pel tema que tracta, per un tema familiar, per un tema d'una adversitat que els hi ve i que acaba, oi, amb una història tradicional o amb un negoci, en aquest cas, aquest arrelament a la terra, no?, a través de la producció de préssecs i nectarines. I també dir-te, o dir a l'audiència, que per curiositat, només hi ha hagut una pel·lícula guanyadora de l'Os d'Or del Festival de Berlín que va guanyant l'Oscar, que va ser el Jardí del Finzi Contini, una pel·lícula italiana de fa 50 anys. Per tant, jo no crec que estigui tan malament aquestes opcions. Pensa que també s'estrenarà el Festival de Londres el mes que ve i també tindrà aquesta premiere important al món anglosaxó. I bé, doncs haurem d'esperar, ja et dic, el 21 de desembre.
El 21 de desembre.
Que en parlarem.
És la data clau. Doncs, Didac, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que hi hagi sort i aviam si al partir del 21 podem tornar a parlar del Carràs.
Esperem-ho, esperem-ho. Jo crec que tindrem una sorpresa. Gràcies, Dali.
Gràcies, adéu-siau.
Doncs les reaccions a la notícia no s'han fet esperar. La directora del film, Carla Simón, s'ha mostrat molt il·lusionada aquesta tarda al programa Fet a Mida.
Amb estiu també va representar Espanya als Oscars i jo estava com una mica descol·locada, no m'ho acabava de creure, i ara aquesta vegada estem com il·lusionats. Llavors, bueno, amb moltes ganes d'afrontar aquesta carrera, que sabem que no és garantia de res, però que la farem també com podrem. Que realment ha estat un any molt, molt dur i crec que, bueno, em fa molt feliç que la pel·lícula pugui estar com aportant una mica d'alegries a aquesta zona, no?, que moltes vegades doncs, no hi parem massa atenció, no?
Simón ha destacat també la importància de la nominació tant per ella com per aquest territori de Catalunya.
Molta alegria també a l'Acadèmia del Cinema Català. La seva presidenta, Judit Colell, ens ha explicat aquest migdia el que suposa aquesta fita per al cinema en català.
En declaracions a la xarxa, Colell ha dit que és una gran notícia poder enviar als Oscars una pel·lícula tan meravellosa com aquesta en un moment en què el cinema català està tenint molta visibilitat.
La veritat és que aquest any de les tres pel·lícules que estaven nominades n'hi havia dues de catalans, però també estava Asbestes, que és de producció catalana. O sigui que estem molt, molt, molt contents perquè realment el cinema català està tenint moltíssima visibilitat, moltíssima projecció.
La presidenta de l'Acadèmia s'ha mostrat molt optimista i ha assegurat que el fet d'arribar fins aquí amb l'Os d'Or sota el braç fa que el Carràs tingui serioses possibilitats de seguir la cursa als Òscar com a millor pel·lícula internacional.
En clau econòmica, l'inflació s'ha moderat a l'agost a Catalunya, però segueix en nivells rècord dels darrers 20 anys. L'encariment dels preus se situa en el 10,2%, una dècima inferior que ara fa un any, però tres dècimes més que el juliol, la segona pujada més alta des de 2002.
Malgrat aquesta frenada de preus en relació amb fa un any, continua creixent a un ritme desbocat l'habitatge, gairebé un 23%, la cistella de la compra més d'un 12% i el transport un 11%. Només cauen els preus relacionats amb les comunicacions.
Des dels sindicats es reclamen solucions polítiques per frenar l'escalada de l'IPC.
Per exemple, fixar preus en productes bàsics de la cistella de la compra. Núria Gelgado és la secretària de Política Sindical de la UGT en declaracions a la xarxa.
Cal fer una política decidida per controlar els preus, sobretot dels productes de primera necessitat. Ja es va fer amb les mascaretes, es va fer amb els tests d'antígens, també s'ha fet amb el preu del gas i de l'electricitat i, per tant, s'han de fer polítiques contundents doncs, que permetin doncs, que una família pugui anar a comprar els aliments a un preu més just.
Al seu torn, Comissions Obreres també demana un increment del salari mínim interprofessional o clàusules de revisió salarial en els convenis col·lectius. Javier Pacheco és secretari general del sindicat.
Hem de denunciar la responsabilitat empresarial per mantenir marges imputant a preus directament els costos en lloc de mantenir l'activitat intentant potenciar el consum intern pagant els salaris als treballadors i les treballadores. Perquè en aquesta crisi vindrà una crisi de demanda si no tenim suficients recursos per poder seguir incentivant el consum intern.
També han reaccionat des de Facua, demanen al PSOE que faci costat als ministres d'Unides Podem i pressionin plegats les patronals i grans empreses d'alimentació per arribar a un pacte que fixi preus màxims a productes bàsics de la cistella de la compra.
Consideren que no es pot aplicar i per això els grans supermercats no cedeixen, segons l'anàlisi del secretari general de Facua, Rubén Sánchez, que en defensa dels drets dels consumidors també ha rebutjat la proposta de les grans empreses que aposten per una rebaixa de l'IVA.
Que es una propuesta tan seria como si nosotros planteáramos que haya productos que nos regalen a los consumidores. Los empresarios diríamos, ¿y nosotros por qué vamos a regalar nada? Bueno, pues lo que nos están pidiendo a los ciudadanos es que nosotros regalemos también dinero, que eliminemos el IVA de productos para recaudar menos para las arcas del Estado, para tener menos dinero para la sanidad, para la educación.
La llei permet al govern espanyol fixar preus als productes de primera necessitat. En aquest escenari, Facua planteja una baixada en línia d'aquests productes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, continua recuperant-se d'un ictus isquèmic que va patir ahir i pel qual està ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Segons els metges que el tracten, està en observació a la unitat ictus, encara sota medicació sedant, tot i que amb prou consciència com per reconèixer la seva família.
El director del Servei de Neurologia de l'Hospital, Albert Lleó, ha explicat que encara és aviat per saber si l'expresident patirà conseqüències neurològiques.
No hi ha un compromís vital, un risc per la seva vida, òbviament en absència de complicacions, no? Però en l'estat actual, doncs, la principal incògnita és d'alguna manera és poder valorar les seqüeles neurològiques i per això necessitem 24-48 hores d'observació.
De moment, la sedació a la qual està sotmès Pujol manté obertes moltes incògnites, però el responsable de la Unitat de Malalties Vasculars Cerebrals, Martí Fàbregas, sí que ha confirmat que reconeix la família i que no s'aprecien problemes greus. Segons els metges, l'expresident Pujol haurà d'estar ingressat entre 3 i 7 dies més.
I reunió aquesta tarda, ho dèiem en titulars, entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els líders de l'Assemblea Nacional Catalana, d'Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència. Sobre la taula, abordar la situació política després de la diada arran de l'absència del mateix Aragonès i els consellers d'Esquerra Republicana a la manifestació de l'Assemblea l'11 de setembre. David Amador, bona tarda.
Bona tarda, què tal? La reunió ha acabat fa molt poca estona, havia començat a 3:45 de la tarda al Palau de la Generalitat. Encara està parlant la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que ha respost les paraules abans d'entrar a la reunió de la presidència, de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu. Escoltem, si us sembla, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, acaba de parlar fa només uns segons.
I és evident que avui, en aquests moments, no es donen les condicions per tirar endavant una proposta de les característiques que ha fet l'ANC, diguem-ne, a correcuita abans d'entrar en aquest Palau de la Generalitat, i això ho sap tothom.
Doncs ara sí, podem escoltar Dolors Feliu, que, com ara mateix reconeixia la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, doncs feia una proposta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, proposava Dolors Feliu que durant el segon semestre de l'any vinent del 2023 es faci efectiva la independència coincidint en el període on Espanya entrarà en el torn rotatori de la presidència de la Unió Europea. Escoltem Dolors Feliu.
Aprofitar aquesta presidència de la Unió Europea per part d'Espanya i el fet de que té gran visibilitat i presència internacional comporta també que tota Europa i tot el món doncs, hi està pendent i és més difícil la repressió i la vulneració de drets fonamentals.
Doncs continua aquesta roda de premsa de Laura Vilagrà, la consellera de Presidència al Palau de la Generalitat, després d'aquesta reunió del president Pere Aragonès amb els líders de l'Assemblea Nacional d'Òmnium i l'Associació de Municipis. Recordem, han assistit, a més del president Aragonès, la presidenta de l'ANC, la consellera de Presidència Laura Vilagrà, el president d'Òmnium, Xavier Antich, i el president de l'AMI, Jordi Gassén.
Gràcies, David. I enmig d'aquest ambient enrarit, el govern assegura que ja negocia els pressupostos de l'any vinent amb els comuns, el PSC i la CUP. Avui l'executiu ha aprovat el sostre de despesa en 33.113 milions d'euros. Això és la capacitat de gastar i és un augment del 10% més respecte a l'anterior, uns 3 milions d'euros. Ho ha explicat el conseller d'Economia, Jaume Giró, que ha defensat que Junts per Catalunya continuï el govern. Mont Carvajal.
El conseller Giró ha detallat el dibuix dels pressupostos vinents. Es pot comptar amb 3.000 milions més que l'any passat, arribant als més de 33.000 milions d'euros. El conseller assegura que són expansius.
Són uns pressupostos expansius, que la voluntat doncs, del govern doncs, és que siguin uns pressupostos que ens permetin ajudar doncs, a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, de la crisi social, de la inflació i de l'increment dels tipus d'interès que tenim ja aquí a tocar.
Giró no vol que Junts per Catalunya, el partit que l'aixopluga, abandoni el govern.
Si jo creiés que pel país i per la causa independentista seria millor que jo no estigués al govern, jo ja hagués marxat. Si jo continuo al govern és perquè crec que pel país i per la causa independentista és millor ser-hi.
El conseller vol tenir els comptes aprovats abans de Nadal perquè entrin en vigor al gener.
Notícies en xarxa.
En clau de salut, aquest matí ha obert el primer punt de vacunació massiva que permet demanar hora per vacunar-se de la verola del mico. S'ha instal·lat a la Fira de Barcelona i és el 19è espai habilitat a Catalunya. Salut disposa de 17.900 dosis i ja se n'han administrat 2.800. Edgar Sapinya.
La imatge aquest matí a la fira era un anar i venir de persones, la majoria homes, que esperaven per vacunar-se, però en cap cas hi ha hagut grans cues de gent, com sí que va passar amb la immunització de la Covid-19. Dos d'ells eren Bernard García i David Ferrando.
Bueno, al final les vacunes és per prevenir, no? I pues, tot el que es pugui prevenir, pues, jo, millor.
Crec que és important que, formant part del col·lectiu LGTB, que ens protegim.
Salut confia que aquest nou gran centre de vacunació administrarà 3.000 dosis cada setmana. En les últimes 24 hores ja han demanat cita 2.400 persones. A la resta de Catalunya continuen sent els professionals sanitaris que contacten amb les persones per immunitzar-se. La cap del Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut, Montse Martínez, ha demanat al Ministeri de Sanitat que enviï més dosis a Catalunya.
Continuem demanant més dosis, vull dir, la nostra intenció és oferir la vacuna a totes aquelles persones que estiguin prioritzades i vulguin vacunar-se.
La cita prèvia es fa a través del portal vacunaverola.gencat.cat i l'objectiu és frenar la transmissió d'aquesta malaltia, que ja han passat 2.000 persones des del maig.
Encara parlant de vacunes, l'Hospital Germans Trias i Pujol vacuna una vintena de persones contra la Covid amb Vipra com a quarta dosi entre avui i demà. El centre és un dels 10 arreu de l'estat espanyol que participen en un assaig de la farmacèutica catalana en el pas previ a la comercialització de la vacuna que es preveu que surti al mercat a l'octubre. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Totes les persones que es vacunen amb la quarta dosi d'Ipra com a voluntaris de l'assaig ja van participar en la fase anterior. En aquella fase de l'estudi, l'Hospital Germans Trias i Pujol va aconseguir la participació d'uns 150 voluntaris. D'aquests se n'ha seleccionat una vintena que no han passat el virus per rebre la quarta dosi en la següent fase de l'assaig, a qui se'ls farà un seguiment durant els propers 6 mesos. El Carles i la Maria són dos dels voluntaris que han format part de l'assaig.
Soc estudiant d'aquí de l'hospital, de medicina, i ens ho van proposar uns quants si volíem participar per contribuir així una mica a la ciència i em va semblar bé que ja que estem vivint, hem viscut una pandèmia mundial, doncs poder contribuir almenys d'aquesta manera.
Ens havia preocupat tot això del Covid i vaig pensar que si podia fer alguna cosa, doncs sempre seria millor. I també veient que era una empresa catalana, doncs també em va fer decidir més, no?
La farmacèutica Ipra ultima ja els detalls abans de comercialitzar la seva vacuna contra la Covid, que ja ha demostrat que és segura i genera anticossos al nivell d'altres com Pfizer o Moderna i podria sortir al mercat d'aquí a un mes.
En cultura, la 8a edició del Festival Sicur de Tarragona, dedicat a la salut mental, ha rebut prop de 350 curtmetratges que consoliden l'èxit obtingut en la darrera edició. Les obres presentades tenen temàtiques diverses, com la violència masclista o l'estigmatització de la salut mental. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Després de la prova pilot de l'any passat, el Sicur es consolida a Tarragona i es tracta d'un dels festivals referències arreu de l'estat que arrencarà el 6 d'octubre fins al dia 9, en què s'han rebut propostes com la violència masclista, l'assetjament escolar, el suïcidi, el dol o l'estigmatització de les malalties mentals com a protagonistes. Enguany, com a novetat, paral·lelament al Sicur, s'inclou la secció de l'EduCur, una proposta adreçada per estudiants d'ESO, batxillerat, cicles formatius i universitats que podran enregistrar qualsevol de les dues ciutats amb una durada màxima de 5 minuts de ficció de producció en català. Això ho explicava el director del festival Sicur, Jaume Descàrrega.
Què permet això? Com veiem, no? El treball amb aquí, la creativitat, el fet de poder pensar en què és això de la salut mental, poden vindre una idea feta, pensada, però s'han d'adaptar als objectes que nosaltres li donem per tal que l'objecte no és que hagi de sortir només, sinó que ha de tenir un sentit dintre del test.
Un Sicur que projectarà els diversos curs a l'antiga audiència de Tarragona i al Teatre Bertrina de Reus, que inclourà activitats paral·leles com l'Espai Jove QC de Tarragona, amb col·loquis i projeccions de curtmetratges o exposicions fotogràfiques i xerrades al Centre d'Arc al Masó de Reus i a l'Auditori de l'Hospital Sant Joan per sumar-hi col·loquis a la causa per la salut mental.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça juga avui el primer partit gran de la temporada. Els de Xavi Hernández visiten el camp del Bayern de Munic, un estadi on no han guanyat mai amb el davanter Robert Lewandowski com a gran referent. El conjunt blaugrana busca la revenja davant l'equip que el va deixar fora de la Champions al curs. Passat serà a partir de les 9 de la nit, segona jornada de la fase de grups de la Champions de la màxima competició continental. L'entrenador de la Terrassa, l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, subratlla la importància del partit d'aquesta nit.
Que hi ha moltes expectatives posades, no?, en nosaltres aquesta temporada, però bé, sí que és veritat que és un repte guanyar aquí, no ho hem fet al llarg de la història, han passat 9 mesos de l'any passat i, evidentment, tot es veu diferent, no? Arribem en un molt millor moment que l'any passat, a l'equip ja portem 9-10 mesos treballant junts, crec que hem millorat en molts aspectes, ens veiem capaços de competir. Veurem què passa durant els 90 minuts, però tenim la sensació, tenim la il·lusió i el repte de que podem guanyar aquest partit, no?, per fi, i canviar una mica la història, no?
I hores d'ara, nova reunió per desencallar el conflicte arbitral al futbol femení. La trobada d'aquest matí entre àrbitres i la Lliga, amb la mediació de la Federació, no ha servit per desencallar la situació. Les parts estan reunides a la seu del Consejo Superior de Deportes des de les 5 de la tarda per seguir negociant, però de moment no arriben a cap acord i l'acord pot tardar.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantalà a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Passen els segles, mil·lennis, semestres, i tot resta igual. Lluites, victòries, derrotes, històries que acaben fatal. I nosaltres, molt perplexos, seguim pistes inconexes, llegint les constel·lacions. I nosaltres, indefensos, inestables i propensos a les confabulacions. Modes, tendències, imperis, civilitzacions. Arriba un punt que sempre em faig la mateixa pregunta i canto la mateixa cançó. Som la punta de la llança que penetra i sempre avança en una línia de temps. I rebrem
xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'Acadèmia del Cinema Espanyol selecciona Alcarràs de Carla Simón per competir als Oscars en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa, Cristina Cantal.
A aquesta hora, pendents de la festa de celebració convocada al municipi d'Alcarràs al Segrià aquest vespre. Abans, la directora del film, Clara Simón, s'ha mostrat molt il·lusionada des del programa Fet a Mida de la xarxa.
Amb estiu també va representar Espanya als Oscars i jo estava com una mica descol·locada, no m'ho acabava de creure, i ara aquesta vegada estem com il·lusionats. Llavors, bueno, amb moltes ganes d'afrontar aquesta carrera, que sabem que no és garantia de res, però que la farem tan bé com podrem. Que realment ha estat un any molt, molt dur i crec que, bueno, em fa molt feliç que la pel·lícula pugui estar com aportant una mica d'alegries a aquesta zona, no?, que moltes vegades doncs, no hi parem massa atenció, no?
La inflació es modera a l'agost a Catalunya, però segueix en nivells rècord dels darrers 20 anys. L'encariment de preus se situa en el 10,2%, una dècima inferior que ara fa un any, però tres dècimes més que el juliol, la segona pujada més alta des de 2002.
Des de Comissions Obreres, el seu secretari general, Javier Pacheco, reclama un increment del salari mínim interprofessional o clàusules de revisió salarial en els convenis col·lectius.
Hem de denunciar la responsabilitat empresarial per mantenir marges imputant a preus directament els costos en lloc de mantenir l'activitat intentant potenciar el consum intern pagant els salaris als treballadors i les treballadores. Perquè en aquesta crisi vindrà una crisi de demanda si no tenim suficients recursos per poder seguir incentivant el consum intern.
Reunió d'urgència entre el president Pere Aragonès i les entitats sobiranistes aquesta tarda i després dels retrets dels darrers dies.
Moments abans de la reunió, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha confirmat que demanarà a Aragonès, institucions i els partits que la declaració d'independència es faci efectiva en el segon semestre de 2023.
Aprofitar aquesta presidència de la Unió Europea per part d'Espanya i el fet de que té gran visibilitat i presència internacional comporta també que tota Europa i tot el món doncs, hi està pendent i és més difícil la repressió i la vulneració de drets fonamentals.
El conflicte entre estibadors i empreses de l'estiba del Port de Tarragona segueix en peu, mentre les empreses asseguren que comencen a haver-hi problemes de desabastiment. Els estibadors ho neguen i expliquen que els magatzems estan plens.
Així ho ha confirmat el president del Comitè d'Empresa dels Estibadors de Tarragona, Jordi Inglés.
Ràdio Ciutat de Tarragona.
A diferència del que expliquen les empreses de l'estiba, les quals asseguren que hi ha desabastiment, els estibadors afirmen que això no és cert, així com afirma el president del Comitè d'Empresa dels Estibadors de Tarragona, Jordi Inglés.
La situació que tenemos, estamos viendo en el Port de Tarragona ahora mismo, singular. Las empresas han decidido disolver el centro portuario.
En cultura, Lleida presenta la primera edició del Festival Intangible.
El certamen se centrarà en destacar la relació que hi ha entre l'art i la tecnologia entre el 27 d'octubre i el 6 de novembre, amb un seguit d'activitats i una programació plena de novetats en diferents ubicacions de la ciutat.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Aquesta és una primera edició experimental, tal com explica el director artístic del festival, Antoni Pinet.
Volem ser ambiciosos, però som realistes de que és una primera edició que compta amb un pressupost limitat, és a dir, que serà com un pilot, entendre'ns en aquest sentit.
I en esports, el Barça juga avui el primer partit gran de la temporada, Joan Barberà.
Els de Xavi Hernández visiten el camp del Bayern de Múnich, un estadi on no han guanyat mai amb el davanter referent Robert Lewandowski, que torna al club on ha estat 8 anys. El partit a partir de les 9 de la nit, segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, planada serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Esperem unes immediates hores on els núvols seran els protagonistes. Els núvols i algunes precipitacions que aniran creuant el país de sud-oest a nord-est, però pot ploure pràcticament arreu del país. Atenció, que algunes d'aquestes precipitacions podrien tenir caràcter fort i anar acompanyada fins i tot de fenòmens de temps violent. La temperatura avui quedarà més baixa, malgrat això, la xafogor continuarà sent marcada a punts del litoral i del prelitoral. De cara a demà i sobretot durant les primeres hores, durant la matinada, encara creuaran traces de precipitació que aniran circulant de sud-oest a nord-est. Novament, algunes d'elles fins a primera hora del matí podria tenir caràcter fort. A partir de mig matí, finals de les primeres hores del dia, s'obriran clarianes que també que aniran avançant de sud-oest a nord-est i a partir de migdia a mitja tarda el sol serà el protagonista. Novament, a partir de la tarda podrien créixer algunes nuvolades a punts del Camp de Tarragona que podrien deixar novament algunes precipitacions en aquest sector. Demà, temperatura més baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però encara tenim problemes a la zona del Maresme. Ho comentàvem anteriorment, aquest accident que s'ha produït ja fa estona, a les 32, a Tallà, arribant a Premià de Mar. Encara hi ha un carril tallat en sentit nord i aturades d'uns 4 quilòmetres entre Alella, Tallà, arribant a Premià de Mar. Tot aquest tram de la C32 encara amb aturades, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Mataró. Molta gent agafa com a via alternativa o s'escapa cap a la Nacional 2, doncs bé, la Nacional també presenta aturades de 2-3 quilòmetres just entre Montgat i el Masnou, també, evidentment, en direcció nord. A banda, però, d'aquesta incidència...
Notícies en xarxa.
Pendents a aquesta hora de la festa de celebració a Alcarràs, al Segrià, aquest vespre, després que l'Acadèmia del Cinema Espanyola hagi seleccionat la pel·lícula de Carla Simón per representar-la a la 95a edició dels Oscars. El film s'ha imposat a la coproducció catalana Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, i Cinco Lobitos, de Lauda Ruiz, de Zua, que també estaven preseleccionades.
Alcarràs ja va ser distingida amb l'Os d'Or al Festival de Berlín. L'anunci de la selecció l'ha fet l'actriu Carmen Maura.
Pues la película que va a los Oscar es Alcarràs.
Ara caldrà esperar fins al 21 de desembre per saber si la pel·lícula continua la cursa per aconseguir l'estatueta millor pel·lícula internacional. La cerimònia dels Oscars se celebrarà el 12 de març de l'any que ve.
Doncs les reaccions a la notícia no s'han fet esperar. La directora del film, Carla Simón, s'ha mostrat molt il·lusionada aquesta tarda al programa Fet a Mida.
Al estiu també va representar Espanya als Oscars i jo estava com una mica descol·locada, no m'ho acabava de creure, i ara aquesta vegada estem com il·lusionats, llavors, bueno, amb moltes ganes d'afrontar aquesta carrera, que sabem que no és garantia de res, però que la farem també com podrem. Que realment ha estat un any molt, molt dur i crec que, bueno, em fa molt feliç que la pel·lícula pugui estar com aportant una mica d'alegries a aquesta zona, no?, que moltes vegades doncs, no hi parem massa atenció, no?
Simón ha destacat també la importància de la nominació tant per ella com per aquest territori de Catalunya.
Molta alegria també a l'Acadèmia del Cinema Català. La seva presidenta, Judit Colell, ens ha explicat aquest migdia el que suposa aquesta fita per al cinema en català.
En declaracions a la xarxa... Colell ha dit que és una gran notícia poder enviar als Oscars una pel·lícula tan meravellosa com aquesta en un moment en què el cinema català està tenint molta visibilitat.
La veritat és que aquest any de les tres pel·lícules que estaven nominades n'hi havia dues de catalans, però també estava Asbestas, que és de producció catalana. O sigui que estem molt, molt, molt contents perquè realment el cinema català està tenint moltíssima visibilitat, moltíssima projecció.
La presidenta de l'Acadèmia s'ha mostrat molt optimista i ha assegurat que el fet d'arribar fins aquí amb l'Os d'Or sota el braç fa que Alcarràs tingui serioses possibilitats de seguir la cursa als Oscar com la millor pel·lícula internacional.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, la inflació que s'ha moderat a l'agost a Catalunya, però segueix en nivells rècord dels darrers 20 anys. L'encariment dels preus se situa en el 10,2%, una dècima inferior que ara fa un any, però tres dècimes més que el juliol, la segona pujada més alta des de 2002.
Malgrat aquesta frenada de preus en relació amb fa un any, continua creixent a un ritme desbocat l'habitatge, gairebé un 23%, la cistella de la compra més d'un 12% i el transport un 11%. Només cauen els preus relacionats amb les comunicacions.
Des dels sindicats es reclamen solucions polítiques per frenar l'escalada de l'IPC.
Per exemple, fixar preus en productes bàsics de la cistella de la compra. Núria Gilgado és la secretària de Política Sindical de la UGT en declaracions a la xarxa.
Cal fer una política decidida per controlar els preus, sobretot dels productes de primera necessitat. Ja es va fer amb les mascaretes, es va fer amb els tests d'antígens, també s'ha fet amb el preu del gas i de l'electricitat i, per tant, s'han de fer polítiques contundents doncs, que permetin doncs, que una família pugui anar a comprar els aliments a un preu més just.
Al seu torn, Comissions Obreres també demana un increment del salari mínim interprofessional o clàusules de revisió salarial en els convenis col·lectius. Javier Pacheco és secretari general del sindicat.
Hem de denunciar la responsabilitat empresarial per mantenir marges imputant a preus directament els costos en lloc de mantenir l'activitat intentant potenciar el consum intern pagant els salaris als treballadors i les treballadores. Perquè en aquesta crisi vindrà una crisi de demanda si no tenim suficients recursos per poder seguir incentivant el consum intern.
També han reaccionat des de Facua, demanen al PSOE que faci costat als ministres d'Unides Podem i pressionin plegats les patronals i grans empreses d'alimentació per arribar a un pacte que fixi preus màxims a productes bàsics de la cistella de la compra.
Consideren que no es pot aplicar i per això els grans supermercats no cedeixen, segons l'anàlisi del secretari general de Facua, Rubén Sánchez, que en defensa dels drets dels consumidors també ha rebutjat la proposta de les grans empreses que aposten per una rebaixa de l'IVA.
Que es una propuesta tan seria como si nosotros planteáramos que haya productos que nos regalen a los consumidores. Los empresarios diríamos, ¿y nosotros por qué vamos a regalar nada? Bueno, pues lo que nos están pidiendo a los ciudadanos es que nosotros regalemos también dinero, que eliminemos el IVA de productos para recaudar menos para las arcas del Estado, para tener menos dinero para la sanidad, para la educación.
La llei permet al govern espanyol fixar preus als productes de primera necessitat. En aquest escenari, Facua planteja una baixada en línia d'aquests productes.
Notícies en xarxa.
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, continua recuperant-se d'un ictus isquèmic que va patir ahir i pel qual està ingressat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Segons els metges que el tracten, està en observació a la unitat d'ictus, encara sota medicació sedant, tot i que amb prou consciència com per reconèixer la seva família.
El director del Servei de Neurologia de l'Hospital Albert Lleó ha explicat que encara és aviat per saber si l'expresident patirà conseqüències neurològiques.
No hi ha un compromís vital, un risc per la seva vida, òbviament en absència de complicacions, no? Però en l'estat actual, doncs, la principal incògnita és d'alguna manera és poder valorar les seqüeles neurològiques i per això necessitem 24-48 hores d'observació.
De moment, la sedació a la qual està sotmès Pujol manté obertes moltes incògnites, però el responsable de la unitat de malalties vasculars cerebrals, Martí Fàbregas, sí que ha confirmat que reconeix la família i que no s'aprecien problemes greus. Segons els metges, l'expresident Pujol haurà d'estar ingressat entre 3 i 7 dies més.
I reunió aquesta tarda entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els líders de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència. Sobre la taula, abordar la situació política després de la diada, arran de l'absència del mateix Aragonès i dels consellers d'Esquerra Republicana, a la manifestació de l'Assemblea de l'11 de setembre. David Amador, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la reunió ha acabat ja fa una estona. Havia començat a 3:45 de la tarda al Palau de la Generalitat. Doncs bé, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha descartat la convocatòria d'eleccions. També ha explicat que ara no es donen les condicions per tirar endavant la independència. D'aquesta manera, Vilagrà ha respost la petició de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, just abans d'entrar a la reunió.
I és evident que avui, en aquests moments, no es donen les condicions per tirar endavant una proposta de les característiques que ha fet l'ANC, diguem-ne, correcuit abans d'entrar en aquest Palau de la Generalitat, i això ho sap tothom.
I ara l'escoltem. Just abans d'entrar a la reunió, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha proposat que durant el segon trimestre, volíem dir, de l'any vinent, del 2023, es faci efectiva la independència, coincidint en el període on Espanya entrarà en el torn rotatori de presidència de la Unió Europea.
Aprofitar aquesta presidència de la Unió Europea per part d'Espanya i el fet de que té gran visibilitat i presència internacional comporta també que tota Europa i tot el món doncs, hi està pendent i és més difícil la repressió i la vulneració de drets fonamentals.
Recordem, doncs, en la reunió entre el govern i les entitats independentistes han assistit el president Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ara l'escoltàvem, el president d'Òmnium, Xavier Antich, i el president de l'AMI, Jordi Caseni.
Doncs gràcies, David. Enmig d'aquest ambient enrarit, el govern assegura que ja negocia els pressupostos de l'any vinent amb els comuns, el PSC i la CUP. Avui l'executiu ha aprovat el sostre de despesa en 33.113 milions d'euros. Això és la capacitat de gastar i és un augment del 10% més respecte a l'anterior, uns 3.000 milions d'euros. Ho ha explicat el conseller d'Economia, Jaume Giró, que ha defensat que Junts per Catalunya continuï al govern. Mont Carvajal.
El conseller Giró ha detallat el dibuix dels pressupostos vinents. Es pot comptar amb 3.000 milions més que l'any passat, arribant als més de 33.000 milions d'euros. El conseller assegura que són expansius.
Són uns pressupostos expansius, que la voluntat del govern és que siguin uns pressupostos que ens permetin ajudar a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, de la crisi social, de la inflació i de l'increment dels tipus d'interès que tenim ja aquí a tocar.
Giró no vol que Junts per Catalunya, el partit que l'aixopluga, abandoni el govern.
Si jo cregués que pel país i per la causa independentista seria millor que jo no estigués al govern, jo ja hagués marxat. Si jo continuo al govern és perquè crec que pel país i per la causa independentista és millor ser-hi.
El conseller vol tenir els comptes aprovats abans de Nadal perquè entrin en vigor al gener.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau de salut, les embarassades amb diabetis gestacional i obesitat tenen més probabilitats de tenir un fill amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat en comparació amb els infants que les seves mares no presenten aquestes patologies. Aquesta és la conclusió d'un treball realitzat per l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, que acaba de publicar la revista de la Societat Americana d'Endocrinologia. Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
En aquesta investigació, liderada per la doctora Verónica Perea, es van estudiar 1.036 infants nascuts de dones amb diabetis gestacional. El 13% dels nadons van ser diagnosticats amb TDA. Els investigadors van constatar que els fills de dones amb diabetis gestacional i obesitat tenien el doble de probabilitats de presentar TDA en comparació amb els nascuts de mares sense obesitat. Davant d'aquesta evidència, els autors de l'estudi coincideixen en la importància de prendre consciència sobre la conveniència de no incrementar el pes de manera excessiva en el transcurs de l'embaràs. Aproximadament el 30% de les dones tenen obesitat en la primera visita al metge durant l'embaràs i aquest nombre augmenta fins al 47% en dones amb diabetis gestacional.
Més qüestions. El Tribunal Constitucional admet el recurs de Partit Popular i Ciutadans contra la llei i el decret que eviten el 25% de castellà. El TCJ ja ho va recórrer quan es van aprovar els dos textos i l'admissió ara a tràmit d'aquest nou recurs no paralitza res.
El Tribunal Constitucional ha admès el recurs conjunt que PP i Ciutadans van presentar-li contra la normativa catalana que ha aturat l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que s'han de fer un 25% de les classes en castellà a totes les escoles catalanes. L'admissió a tràmit d'aquest recurs per part del Constitucional no paralitza res, només ho faria si l'hagués presentat el govern espanyol.
I en l'àmbit territorial, el conflicte entre estibadors i empreses de l'estiba del Port de Tarragona segueix en peu, mentre les empreses asseguren que comencen a haver-hi problemes de desabastiment. Els estibadors ho neguen i expliquen que els magatzems estan plens. Així ho ha confirmat el president del Comitè d'Empresa dels Estibadors de Tarragona, Jordi Inglés. Ràdio Ciutat de Tarragona, Julià Camproví.
Per una banda, el Comitè de Treballadors dels Estibadors es queixa que no hi ha personal suficient perquè s'ha crescut més d'un 41% en agroalimentària i hi ha moltes jubilacions i treballadors de baixa. A diferència del que expliquen les empreses de l'estiba, les quals asseguren que hi ha desabastiment, els estibadors afirmen que això no és cert, així com afirma el president del Comitè d'Empresa dels Estibadors de Tarragona, Jordi Inglés.
La situación que tenemos, estamos viendo en el puerto de Tarragona ahora mismo, singular. Las empresas han decidido disolver el centro portuario. Bueno, no pasa nada, nos repartirán cada una de las empresas estibadoras. No es una oferta, lo dice la ley, nos tienen que recolocar y hasta ahí no hay ningún problema más. Nosotros lo que venimos diciendo reiteradamente a la parte empresarial, que hemos crecido en tráficos y tenemos la plantilla más corta de la historia.
La seva banda, el Centro Portuario de Empleo, Estàrraco, assegura que ha fet una crida al diàleg per negociar la subrogació dels treballadors del Port de Tarragona. Amb tot plegat, les dues parts volen seure per dialogar perquè acabi aquest conflicte laboral.
I del 20 al 22 d'octubre, Girona acollirà una nova edició de la Catosfera, el cicle que gira al voltant de la comunicació internet en català. Aquest any, les activitats seran més interactives amb podcast en directe, una exhibició d'esports electrònics o una festa a la Mirona que englobarà diferents projectes digitals fets per joves. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La Catosfera tornarà a aterrar aquesta tardor a Girona per convertir-se en el punt de trobada de la internet catalana. En aquesta 14a edició es deixaran enrere les taules rodones que havien estat majoritàries en les edicions anteriors i es farà una aposta per activitats més interactives, com explica l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.
En cada edició s'hagi anat adaptant i cada vegada hagi anat intentant aconseguir públics nous, formes diferents de realitzar aquesta comunicació i aquest apropament a la ciutadania en la seva globalitat del que suposa els avenços que estem vivint.
De fet, la Catosfera es vol adreçar especialment als joves, per això es gravarà en podcast en directe o es farà una competició entre dos equips gironins d'esports electrònics que es retransmetrà per Twitch.
En cultura, a Lleida s'ha presentat la primera edició del Festival Intangible. El certamen se centrarà en destacar la relació que hi ha entre l'art i la tecnologia entre el 27 d'octubre i el 6 de novembre, amb un seguit d'activitats i una programació plena de novetats en diferents ubicacions de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Es tracta d'un projecte que té la voluntat de difondre, promoure i aprofundir en l'acte creatiu, l'art, la cultura i la tecnologia reunint propostes i activitats d'àmbit local. Aquesta és una primera edició experimental, tal com explica el director artístic del festival, Antoni Pinent.
Volem ser ambiciosos, però som realistes de que és una primera edició que compta amb un pressupost limitat, és a dir, que serà com un pilot, entendre'ns en aquest sentit, al igual que la web veureu que podria ser molt més, però amb el que tenim és el que estem oferint, en el sentit que sí que estem pensant ja en noves edicions, de parlar de noves narratives, inclús documentals interactius, o sigui que són branques com les plataformes digitals de difusió, o sigui que són coses que aniran molt més en aquesta línia.
D'entre les propostes que s'ofereixen en el cicle trobem People Like Us, de l'artista britànica Vicky Bennett, Echo, de Guillermo Faurem, o Pulsar, de Ferran Lega.
I tanquem cultura lamentant la mort per suïcidi assistit de Jean-Luc Godard, figura clau de la Nouvelle Vague, el moviment que va revolucionar el cinema francès a finals dels anys 50.
El director que ha mort aquest dimarts a Suïssa als 91 anys d'edat ha estat la figura clau del moviment de la Nouvelle Vague després de dirigir al final de l'escapada protagonitzada per Jean-Paul Belmondo, qui va morir també tot just fa un any. Cada nova estrena de Godard va ser sinònim de transgressió i innovació, posant del revés gèneres com el musical A una dona és una dona, el drama Viure la seva vida o el cinema bèl·lic amb Los Carabinos i El soldadito, estrenades totes dues durant el sagnant conflicte per la independència d'Algèria. Conegut tant per la seva transgressora feina com per la seva llengua viperina i la seva capacitat per demolir filmografies senceres amb només una frase, Godard queda per sempre com una de les figures més importants, controvertides i revolucionàries de la història del cinema.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment, ara sí, de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça juga avui al camp del Bayern de Múnich, segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions de Futbol i amb novetats importants a l'11 titular del tècnic blaugrana Xavi Hernández. El nou fitxatge, el darrer fitxatge, Marcos Alonso, és la principal novetat en l'11 per jugar a terres alemanyes. Ter Stegen en porteria, Koundé, Christensen, Araujo i Marcos Alonso en defensa. Al mig del camp, Sergio Busquets, Gavi i Pedri, i el trident ofensiu Dembélé, Lewandowski i Rafinha. Aquest és l'11 amb el que afronta el Barça aquest partit al camp del Bayern de Múnich, on no ha guanyat mai en competició oficial. L'entrenador Xavi Hernández, el tècnic de Terrassa, subratlla la importància del partit d'aquesta nit.
Que hi ha moltes expectatives posades, no?, en nosaltres aquesta temporada, però bé, sí que és veritat que és un repte guanyar aquí, no ho hem fet al llarg de la història, han passat 9 mesos de l'any passat i, evidentment, tot es veu diferent, no? Arribem en un molt millor moment que l'any passat, A l'equip ja portem 9-10 mesos treballant junts, crec que hem millorat en molts aspectes, ens veiem capaços de competir. Veurem què passa durant els 90 minuts, però tenim la sensació, tenim la il·lusió i el repte de que podem guanyar aquest partit, no? Per fi, i canviar una mica la història, no?
Un partit que comença a les 9 de la nit a l'Allianz Arena, Bayern de Múnich, Barça, segona jornada de la Lliga de Campions, de la Champions. Els dos equips arriben després de guanyar en la primera jornada la màxima competició continental, però atenció perquè el Bayern ha empatat els últims 3 partits que ha disputat a la seva Lliga. Ja és oficial, Raúl de Tomás ha deixat de ser jugador de l'Espanyol. El club blanquiblau l'ha traspassat al Rayo Vallecano per 8 milions d'euros més 3 de variables. Nova reunió per desencallar el conflicte arbitral al futbol femení. La trobada d'aquest matí entre àrbitres i la Lliga amb la mediació de la Federació no ha servit per desencallar la situació i aquesta tarda s'han tornat a trobar al Consejo Superior de Deportes. De moment no hi ha acord, però s'espera que s'arribi a l'entesa entre les diferents parts i que la segona jornada de la Lliga de Futbol Femení, en aquest cas de la primera divisió, es pugui disputar amb absoluta normalitat. N'estarem molt pendents a veure quina és la situació a les properes hores perquè s'arribi, com dèiem, en aquesta entesa entre les diferents parts, el Consejo Superior de Deportes, que està intentant de totes les maneres que es continuï disputant i que comenci d'una vegada per totes la Lliga de Futbol Femení, que recordem, la de primera divisió, que no va poder començar el darrer cap de setmana. A tot això, avui es juga la primera ronda de la Copa de la Reina amb presència de 3 equips catalans. Juguen l'EM de Lleida, l'Espanyol i el Levante. Les Planes demà, els que jugaran són el Sígol de Badalona i l'Europa.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Abel, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Som la veritat encoberta al món, ovelles que escaparen del corral. Hem tornat a primera línia, amb el foc i la ràbia d'insígnia. Hem tornat a escriure un nou dia i és com voldríem. Ells volen que caïs des lo normal, porres i manies cauen des de dalt. No podrem guanyar la partida més, som la crida. I tornem el temps, com una seqüela del querem. Més fortes, més prudents, obrint un camí entre les cendres. Són la veritat encoberta al món, ovelles que escaparen del corral. Aquest és el camí de l'esperança, de la pregària i la desobediència. Hem tornat a riure la vida més, no hi havia. I tu que els has vist fent l'amor a dalt, però vaig a l'escenari i res és tan real. Les coses no són com voldria més, no hi havia. Tornem en el temps, com una seqüela del querem. Més fortes, més prudents, obrint un camí entre les cendres.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. El conseller Joan Iglesi i Helena ha estat intervingut aquest migdia a l'Hospital de Bellvitge. L'operació ha servit per extirpar-li la vesícula i s'ha dut a terme amb èxit. Després del període de recuperació, el conseller reprendrà la seva agenda. Reunió aquesta tarda entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els líders de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència. Sobre la taula, abordar la situació política després de la Diada, arran de l'absència del mateix Aragonès i dels consellers d'Esquerra Republicana a la manifestació de l'Assemblea de l'11 de setembre. L'ANC ha entrat a la reunió amb la proposta de fer efectiva la independència el 2023, però la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ja ha dit en roda de premsa que aquesta proposta no es pot dur a terme.
I és evident que avui, en aquests moments, no es donen les condicions per tirar endavant una proposta de les característiques que ha fet l'ANC, diguem-ne, correcuit abans d'entrar en aquest Palau de la Generalitat, i això ho sap tothom.
Vilagrà recorda que cal refer les confiances i que no es poden confondre d'adversaris. La consellera de la Presidència ha descartat la convocatòria d'eleccions reclamada per la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu.